Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica a Ràdio Valira, al Passeu sense trucar, edició vespre. Bon vespre, això no es diu, eh? Hola, bona tarda o bon dia, Ricky.
Hola, hola, Candela.
Et veig molt atrafegat amb el mòbil.
No,
no pares, que tot el dia amb WhatsApp, amb un WhatsApp, quan no l'Instagram, escolta.
No, oh, sí. Sobre...
Des de que t'has fet influencer?
Sí, influencer, sí. Sí, sí, sobretot Instagram, tu. I sobretot influencer.
Ai, sí.
No, no és el meu
tarannà. No és el teu
tarannà.
No és el seu tarannà. Ai, senyor.
Passo olímpicament.
Mira, es presenta un cap de setmana una miqueta...
Variable.
Bastant, bastant, pel que m'ha explicat l'Adrià. Però vaja, millor que ens l'escoltem amb la crònica que ens fa.
Molt bé, doncs som-hi.
Cada divendres.
Ja, vinga.
Bona tarda, Adrià.
Hola, bona tarda. Aquesta tarda estarà encapçalada per més nuvolositat que no pas ahir, però en definitiva amb sol, núvols prims, algunes nuvolades i també pols en suspensió que pot deixar el cel una mica enterbolit. Tot plegat amb temperatures que poden arribar als 30 graus de màxima al sud del país. Pel que fa al cap de setmana, dissabte tindrem un matí tranquil, a la tarda però creixeran algunes nuvolades que poden deixar algun ruixadet, mentre que diumenge tindrem un cel molt cobert amb precipitacions pràcticament durant tot el dia. I amb tot, la temperatura durant aquest cap de setmana descendirà.
Doncs el diumenge plou que plou, eh?
Ah,
plou
malament,
que plou.
Malament, malament, malament.
Home, no, que ha de ploure.
Sí, bueno, ja està bé,
al
no?
Final,
sí,
al final serem peixos, eh?
Sí, sí, granotes.
Molt bé, ahir el estreno va ser el més destacat del dia, l'emissió de El Debate Decisivo. Ja sabeu que els nostres veïns del nord i del sud, i també de l'est i de l'oest, això no ho sé ja. Però vaja, que voten eleccions europees aquest diumenge.
Sí, molt poca gent, almenys...
Està interessada, no? Està decepcionada
poca,
la gent,
molt,
eh?
Molt, home, no n'hi ha per menys,
home,
la veritat,
clar,
no n'hi ha per menys, perquè tenen muntat un circ, ni el de Soleil que tenim aquí a l'estiu.
S'està muntant, eh? O a Carpa...
Terrible, terrible.
Doncs...
No, dic terrible, el circ
que
tenen
sí,
muntat
que sí,
a Espanya.
Que sí, que sí.
Però, a veure, també, fins i tot, sé de dades d'aquí, de la gent que estem aquí i que tenim...
Poc interès, també.
Cap ni un. Pràcticament
perfecte.
Cap ni un.
Doncs
I això es demostra doncs, que ahir a la U va fer aquest debat decisiu, com deien, a partir de les 10 del vespre va ser, i només el van seguir un promig de 595.000 espectadors, que és una autèntica misèria, tenint en compte els milions de persones que estan convocats a votar.
A les urnes. I Cifres i Letres, escolta, està imparable aquest
sí.
concurs.
Sí.
Rècord, millor quota d'aquesta nova etapa, amb, a la 2, recordem, 484.000 persones. Qui no li va massa fi perquè torna a baixar per segon dia consecutiu és Ni que fuéramos...
Sí, bueno, el Sálvame de tota la vida.
Atent, eh?
Sí, que en aquest cas doncs, ha notat només un 3% de quota, com dius bé, atent. Això vol dir 233.000 espectadors.
Quart
Això
dia.
Sí. Una mica més, una mica menys, vull dir, de l'interès que tenia el debat de les europees, perquè és que pràcticament... Bueno, doncs això,
ai, que sí.
No, la cosa no... va baixant, eh?
I també, clar, hem parlat moltes vegades, potser vosaltres en sou seguidors de Reacción en Cadena i ja sabreu que aquest trio de joves de Galícia, Los Mozos, de Arousa... Van punxar.
Doncs sí.
Va, tot arriba, eh?
Sí.
El Borja Mina, el Bruno i el Raül, que ens han arribat a tots. Jo ara fa temps que no ho veig, però ho vaig veure durant una temporada i és que eren imparables.
Uh-huh.
Aquest concurs que presenta l'Ion Aramendi s'han enfrontat a l'última cadena per sumar al pot final 114.000 euros... Hem de dir, però, que aquests joves han batut tots els rècords del format i porten acumulat un total de 1.881.000, gairebé 882.000 euros, amb més, això sí, de 200 programes. Què hem fet?
Doncs mira...
L'última paraula.
L'última paraula que, en aquest cas... era una paraula que valia 1.782 euros per poder sumar, doncs, en aquesta quantitat tan impressionant, doncs, que tenen aquests xicots. Bé, con la pista polvo, no tenien massa clar i han decidit o van decidir comprar un comodín. I bueno, per res...
Clar, llavors va restant.
Sí, s'han quedat amb 891 euros,
sí,
con polvo i mineral. Aleshores, los mozos de Arousa s'han atrevit a resoldre directament con polvo, però els gallecs s'han, doncs, equivocat amb la paraula correcta, que era celestina. Fica complicat qui no veu el concurs, però bueno, llegim directament de la notícia. És a dir, no han pogut sumar absolutament res del que estava previst per incrementar, doncs, aquesta quantitat que porten. Això sí... Els que us seguiu, els que us agrada, doncs tindreu la possibilitat de tornar-los a veure si les coses els hi surten una mica millor.
I que la veritat sigui dita, que ja no és la primera vegada que van a un concurs, eh? Sobretot Borja Mina, eh? Ha anat en diversos concursos.
Ja tenen experiència.
Hi ha gent que si osa és com un negoci.
Pues sí, pues sí, mira, tu, escolta.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Som-hi, anem a parlar de temes així contundents i anem a la Xina. Bé, de fet, no hi era a la Xina ara mateix, no, aquesta nau, bueno, perquè la van enviar a l'espai.
Sí.
Però es veu que torna, no?, aquesta nau xinesa, Joan Marc.
Sí, sí, sí. A veure, és la Chang'e 6, que el dia 3 de maig va sortir de Xina, de l'illa de Hainan, on està la base de llançament de l'Agència Espacial Xinesa, i que el diumenge passat va posar-se en la cara obscura, oculta, de la Lluna. És la cara que no veiem mai. La Lluna sempre ens apunta amb la mateixa cara, sempre fa bona cara, i l'altra part de la Lluna, l'altre costat, no ho veiem mai, i els xinesos van ser, el 2019 ja, van ser els primers i els únics que han aconseguit fer aterrar pues, amb tranquil·litat, que no s'estrellés, una nau en la cara obscura de la Lluna, i aquesta Chang'e 6 el que ha fet, a més d'aterrar, és que ha baixat un xinès amb un pic i una pala i ha agafat 2 quilos de material.
Tal qual, no, ha baixat un robot, no?
No,
són capaços, eh?
Sí, ha sigut automàticament, eh? Ha fet un foradet, però ha agafat 2 quilos de material. I avui mateix, en principi, ha despegat de nou de la cara obscura de la Lluna. Estava en una zona que es diu, un cràter que es diu Apolo, que està en una gran planície, que no se sap ben bé si és una planície d'impacte o si és una planície formada per lava, del moment de la formació de la Lluna, que està a prop del pol sud de la Lluna, però del costat obscur. I ha agafat aquests 2 quilos de material i avui ha tornat a pujar. S'ha de trobar amb la nau que portava la sonda que ha aterrat a la Lluna, i aquesta nau la tornarà a portar cap a la Terra i hauria d'arribar el 25 de juny a aterrar en una zona de Mongòlia en el qual els xinesos recuperaran aquests 2 quilos de material que volen, evidentment, que volen estudiar. No s'ha obtingut mai material de la cara del costat obscur de la Lluna, perquè els xinesos han sigut els únics que hi han aterrat. I doncs el que és interessant de veure és, primer, si la composició geològica del costat obscur és diferent de la del costat que veiem nosaltres, d'aquí sí que tenim molt material i es podrà comparar entre els dos costats. En principi no hi tindria d'haver una diferència fonamental, però vés a saber, que l'efecte de la Terra pot tindre un efecte en la composició geològica. Sobretot el que volen veure els xinesos és si hi ha més d'un element que és clau en el futur de la humanitat, que és el heli-3. Per què és clau aquest heli-3? Perquè aquest heli-3, que és un isòtop de l'heli, que és el segon element més lleuger que hi ha en l'univers, primer és l'hidrogen i després és l'heli, però aquest isòtop és clau per fer reaccions de fusió nuclear, que seran els propers reactors o la propera generació de reactors nuclears que hi haurà a la Terra que produiran electricitat, segurament funcionaran amb fusió, que és fusió d'àtoms d'hidrogen, però un element que és essencial perquè aquesta fusió es produeixi bé és aquest heli-3, i doncs a la Lluna n'hi ha molt més que a la Terra. A la Terra no n'hi ha, n'hi ha molt poc. A la Lluna n'hi ha molt més, i doncs és un element que és preciosíssim pel futur de la fusió nuclear i doncs pel futur de l'energia en la Terra, i els xinesos tenen els ulls posats en intentar aconseguir el màxim de l'heli-3 que puguin, perquè saben que la fusió nuclear serà clau en el futur. D'aquí aquest interès que tenen els xinesos per anar a explorar a la Lluna, i especialment per anar a explorar el costat obscur. És molt complicat fer aterrar una nau en el costat obscur, de la manera que han fet els xinesos, perquè, evidentment, has de tindre, i ells tenen un satèl·lit que us hi fa de relé, una miqueta com els relés que tenim aquí a la Terra per propagar les ones de la ràdio i que ens puguin escoltar a llocs on el transmissor de la ràdio no hi arriba. Doncs aquí, perquè arriben les senyals en el costat obscur i puguis controlar la nau perquè aterri amb tranquil·litat en la superfície del costat obscur, necessites tindre un relé que et permeti comunicar-te amb aquesta part que la Terra no veu directament. I ells tenen aquest satèl·lit, que és un satèl·lit auxiliar, que els hi permet comunicar-se amb la nau i doncs poder apuntar bé i que no caigui de costat o que no s'estregui en el costat que no veiem. Ho van intentar fer automàtic, però és massa complicat automàtic, perquè i sobretot en el Pol Sud, les ombres que hi ha de les roques que no coneixes fa que qualsevol software que vulgui analitzar el terreny no acabi de funcionar bé per aquestes ombres que van canviant segons l'orientació del sol, la topografia del terreny, i doncs com que no saps ben bé el que et trobaràs, val més fer-ho de manera manual utilitzant aquesta tècnica dels xinesos, ja que et controlen bé des del 2019 ja.
Molt bé.
I si no, que els hi preguntin als Pink Floyd, no?
La cara oculta de la Luna, sí, Dark Side of the Moon. Sí, m'agradaria que aquest interès que tenen els xinesos per saber que hi ha la part fosca de la Lluna tinguessin per saber què passa a l'espanyol. Amb el mateix interès, amb el mateix interès, m'encantaria.
Però que anar a l'espanyol no hi trobaran l'heli-3,
No sé, no
interessa tant.
No sé si trobaran
l'heli-3. Ho entens, és així.
Ara, la propera missió que faran el 2026 amb la Chang'e 7 anirà a veure si troben aigua en el pol sud de la Lluna.
Culturejant amb Josep Maria Mangot.
Josep Maria, a veure, que ens vols parlar d'aquest llibre de la Roser Porta, no?
Sí, l'he llegit i ha sigut molt interessant. Estan passant una cosa molt curiosa, que aquest país durant molts i molts i molts anys ningú escrivia d'història ni de res, no? O sigui, sobre el país hi havia com una mena de no sé com, de tancament, no? Fora d'aquell famós exemplar entre el Torp i la Gestapo i alguna altra cosa, no, de cop i volta hi ha hagut com una mena de s'ha obert el paraigües i estan sortint llibres d'història de molts tipus i molt calibre. I aquest em va fer molta gràcia perquè és una època que jo no la vaig viure directament, que jo vaig arribar al 75 i això estem parlant del 70. A veure, hi ha tota una sèrie de gent que els conec a tots, evidentment, perquè són tots de la meva generació, sinó que primer al voltant de la Casa Revés, de la base de l'antic del Revés pare, diguéssim, van crear com una mena de nucli de cultura, no? I llavors això va derivar amb el Centre Cultural. És un moment molt curiós, perquè el llibre ho explica molt bé, no? Doncs que hi havia molts refugiats comunistes que estaven amagats aquí,
yeah.
I tots aquests es van apuntar de seguida a qualsevol cosa que fos, diguéssim, de caràcter cultural i oberturista, no? I, bueno, inclús hi havia una llibreria, que jo aquesta no la vaig arribar a conèixer, que es deia l'Eureka, que aquesta tenia llibres d'aquests que la gent anava a comprar a Perpinyà. No estic parlant no estic parlant de revistes porno, eh?
Estic parlant de
llibres, per exemple, com els del Ruedo Ibérico, que jo recordo que nosaltres a l'escola ens els passàvem de sota mai forrats. Mm. Perquè eren uns llibres que en el llom moltes vegades no hi havia res.
Ah.
Perquè quan estessin posats a la llibreria no es llegís directament el que hi havia dintre. Val?
Yeah.
I, bueno, jo en dec tindre algun. Jo recordo que em sembla que en tinc un que es diu El pequeño libro pardo del general, que si em fessis dir on el tinc no en tinc ni idea, però segur que el tinc, en el qual l'escriptor, el periodista, no sé ni de qui és aquest llibre, eh? Jo sé que el vaig comprar, a Perpinyà, jo.
Sí.
Agafa frases que el Franco deia en els seus discursos i les descontextualitza, no?
Ah.
I és un llibre superdivertit, o sigui, si li treus el ferro, me'n recordo un que diu: hace 30 años estábamos al borde del precipicio. Hoy hemos dado un paso al frente. Quan xico fem bé això, no?
Sí, me'n recordo.
I el llibre aquest, el llibre de la porta, el que explica és com es va crear aquest centre cultural, que inclús va arribar a tindre el primer cineclub, com van estar vetats, com van estar censurats. Aquí va haver-hi, per exemple, van portar el famós concert del Paco Ibáñez, que en aquest concert hi va haver-hi un fet que es va magnificar, que és que es diu que van cremar una bandera espanyola, cosa que el llibre desmenteix totalment.
Yeah.
És a dir, sí que hi havia unes banderoles d'aquelles de festa major i algú va despenjar una bandera, però una cosa és despenjar una banderola i l'altra és cremar una bandera. Són coses molt diferents.
Totalment.
Però bueno, això va ser un tema que va comportar que es va tancar la frontera. La frontera no és que es tanqués exactament, però sí es va restringir a 3.000 pessetes de l'època el fet de poder venir a comprar aquí dalt. I clar, naturalment els comerciants i els hotelers i tot es van posar, perquè en aquella època no hi havia targetes.
Ja no, clar.
És a dir, en aquella època per viatjar el més pràctic que hi havia eren una mena de xecs bancaris, que eren expressament per viatjar, que els podies descanviar allà on fos, però era un xec, o sigui, que era com un xec bancari, no? Ens deien travelers, no sé si us sona la paraula.
Sí, sí,
sí. Bueno, doncs llavors, clar, pujant 3.000 pessetes volia dir que per quedar-te a l'hotel i anar a dinar i tot això, pues no. I, bueno, durant, no sé si van ser 7 o 8 mesos que vam estar penalitzats i castigats.
Yeah.
Després, llavors, aquesta gent va voler portar el Lluís Llach i llavors aquest concert sí que va estar censurat. Aquest concert es va dir que no, de cap de les maneres. I quan ja hi havia els cartells posats i tot plegat, es van posar una cinta al davant dient que concert anul·lat i tal i qual. És divertit perquè, a més, clar, surt molta gent que jo conec i que jo he tractat, que jo he conegut, i està ben fet. Jo penso que ha estat un... Ara diré una cosa que potser no és veritat, però jo crec que ha estat un llibre d'encàrrec, o si més no, apoyat pels mateixos que tenen l'editorial, que són al revés, el Xavier, que és el de Xonses, el Xavier i la Fina, que estaven en aquest centre cultural i que van ser impulsos des del primer moment, que han estat molts anys fora del país, però ara que tornen a estar aquí.
Yeah.
I, bueno, a mi m'agrada llegir-lo. Vull dir, clar, jo vaig participar a posteriori. Hi ha una cosa que el llibre, quan acaba, diu que arriba un moment que la cultura, govern i els comuns agafen la cultura i l'assumeixen. I llavors, a l'assumir-la... Perquè, és clar, el centre cultural funcionava a base de gent que estava afiliada i que pagava una quota, però amb la quota, vull dir, pots comptar el que podien arribar a fer, no?
Yeah.
I aleshores, inclús dintre d'aquest centre cultural hi va haver uns intents de muntar algun sindicat, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, llavors, quan els comuns agafen aquesta funció, per exemple, Andorra la Vella va muntar un cineclub. Bueno, tot un grup en el qual hi era, vam muntar un cineclub sota els auspicis del Comú d'Andorra la Vella.
Yeah.
Havien passat possiblement 8 o 10 anys.
Mm-hmm.
I 8 o 10 anys és molt.
Mm-hmm.
tenint en compte que durant aquest temps es va produir fins i tot la transició. Jo crec que és un llibre que per la gent que li agrada mínimament la història i sobretot sí. Doncs, la història recent, sí. És un llibre que paga la pena de llegir-lo.
Obrim la porta al cinema amb Jaume Porta.
Jo que tu no me la perdria, foraster.
No sé nada sobre Ryan, ni me importa. Ese tipo no significa nada para mí, es solo un nombre. Pero si vamos a Ramel y le encontramos y vuelve a casa y con eso me gano el derecho de volver junto a mi mujer, entonces esa es mi misión.
Tom Hanks.
Sí, senyor. Tom Hanks. Salvar el soldado Ryan, que l'he posat al foraster, primera perquè és boníssima,
sí.
I segona perquè, per no tornar a posar el dia més largo, pues, ja que és la pel·lícula de... que comença, com comença, que menys mal, perquè per fi la gent es va treure del cap l'heroisme, i, saps? Aquella gent que no havien obert ni la porta de les barcasses i els havien volat el cap.
Ja.
Saps? Vull dir... Va obrir bastantes ments, no masses, però algunes. Doncs això, de 1998, de Steven Spielberg, amb Tom Hanks, Matt Damon, etcètera, 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 etcètera. Un llarg, etcètera. Molt bona pel·lícula, banda sonora meravellosa. John Williams. Quina novetat. Sí, una cosa. Bé.
Vale.
Sí.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno.
I ara potser creu polèmica, però...
Vinga.
Endavant, les altres.
Els infumables de l'Eliot Porta.
Anem a posar primer el tràiler.
Vale.
Vinga. Soy el teniente Aldo Rey y ellos los bastardos. ¿Nos conoces? Somos admiradores de su trabajo, matar nazis. Aunque como asesino de nazis, es un aficionado. Con nosotros puede pasar a profesional.
Vale.
I l'altre?
Clint Eastwood.
Clint Eastwood.
Tocant el piano.
Sí, sí. I una miqueta la pera, perquè...
Sí.
Vull dir... És Clint Eastwood, però té alguna banda sonoreta que... Deixa'l anar,
Diu, mira, jo portava l'altre dia, a la butxaca,
sí.
Un pendrive,
sí.
Amb temes de Clint Eastwood,
sí.
I se'n va dormir la cama.
Ja me'l vas dir l'altre dia, aquest,
sí,
eh?
Sí, sí. És que em va fer molta... No sé qui li vaig sentir, em vaig pensar, dic, hosti, que...
Jo ho havia sentit d'Àlex Ubago,
sí,
això,
sí, sí, d'aquest.
Ah, això, d'Àlex Ubago.
O, si em permeteu un portaferrissa, diu, tengo tanto sueño que me voy a tomar el mismo café que se toma el batería de Pablo Alborán.
També molt bo.
Bueno, la primera era Malditos Bastardos.
Sí.
Mm.
A mi em perdonarà el meu estimat Quentin Tarantino, 2009, amb Brad Pitt,
sí.
Christoph Waltz,
oh, sí.
Una meravella d'actor, una meravella.
Sí.
I entre d'altres, Melanie Laurent, val? A mi m'agrada molt Tarantino.
I a mi també.
Però jo les nades d'olla gratuïtes no les aguanto.
Bueno, però tots, tard o d'hora, no. Alguns directors i bons n'han fet
però
de,
és que a veure,
de nades d'olla.
A veure, si Hitler no sabia com funcionava un bolígraf, perquè me'l fots amb metralleta automàtica.
Ja, bueno.
Val? Ja. I que el carregues com te'l carregues.
Ja, bueno.
És com era ser una vez en Hollywood que la Sharon Tate surt viva de la matança. Ojalà li hagués passat, pobreta meva.
Sí,
però,
sí,
però,
sí, 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 sí.
No sé, la pel·lícula... Aquí el que és fabulós és la primera escena, i, la del començament, i sobretot l'actuació del meu adorat Christoph Waltz, que veurà si algun dia se li fa la justícia que es mereix.
Sí, perquè ha fet molt bones pel·lícules.
Amb dos Oscars... a tot el repartiment, encara no se li ha fet la justícia que se li fa, que se li hauria de fer,
Ja, ja.
I l'altre és Banderas de nuestros padres, de 2006, Clint Eastwood, en Ryan Phillip, Jess Bradford i Adam Beach. Que l'he posat, no és mala pel·lícula, però l'he posat perquè ell va tenir la sensacional idea de fer la mateixa batalla des de dos punts de vista diferents.
Clar.
Banderas de nuestros padres és, evidentment, la part americana, i Cartes d'Iwo Jima és la part japonesa. Cartes de Iwo Jima li guanya per golejada Antonio Banderas de nuestros padres.
Antonio Banderas, no llega, per això.
I de nuestras madres, també. També. Sí. I, sí, però amb molta diferència.
Sí,
però
sí,
la pel·lícula dolenta no és, ni molt menys.
No.
Ara...
A mi no em van entusiasmar.
Ah, a mi Cartes de Iguajima sí, eh? Sí.
Em va agradar, però no em va allò de dir...
És que ell només és el Harry el Sucio.
Sí, ja.
Perdona, Harry el Sucio, Harry el Fuerte, Harry l'Executor, Harry la Vista Negra, Harry...
Nelson Mandela, ell ja ho sabem,
Sí,
molt bé.
Harry el Sucio en Ben-Hur,
sí, també, molt bona.
Harry el Sucio contra l'Espanyol i coses així, aquestes.
No, és el Gijón contra l'Espanyol, no és Harry el Sucio. És el Gijón contra l'Espanyol.
Vale.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs apa, que marxem amb Prince Rogers Nelson.
Sí,
home.
El Principito de Minneapolis, entre les moltes i moltes coses que li van dir, no?, i per les quals es coneixia aquest monstre de la música. Bé, va néixer un dia com avui, avui hagués fet anys, 7 de juny del 1958, i ens deixava el 21 d'abril de 2016.
Això mateix, va ser a causa d'una sobredosi, diuen, accidental de fentanilo a casa seva. Combinava el rock, el funk i el pop, el jazz, el rhythm and blues... Guanyador de 7 premis Grammy, un Òscar a la millor cançó i va vendre més de 100 milions d'àlbums al llarg de la seva carrera. Uns quants milions havia replegat, eh?
Tenia una fortuna en aquell moment estimada amb 163.2 milions de dòlars a l'amic Prince, que a més també va ser controvertida en el seu moment el tema de l'herència, del que deixava i tal. En fi, que avui recordarem a Prince, que com dic, va néixer un 7 de juny del 58, ens hagués fet 58 anys?
No. Més, uns quants més, el 58... Ai.
Ah, sí, el 58, sí,
67.
67, perdó.
67 anys,
sí,
eh?
Sí. 67 anys, eh?
Això mateix.
Doncs res, disfrutar de Prince i també a disfrutar d'un bon cap de setmana.
Això, amb una de clàssica. Turn me up.
You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my whole world. I love that dick and the fat. I just want your head to the time of your kiss.